Bon vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Per al capítol d'avui he cercat algú que jugàs a dames i que ens explicàs el joc. He de confessar que no he trobat ningú. Jo pensava, no sé, algun taller, quedar amb un professional de les dames. He demanat allà on juguen escacs, però m'han respost que els escaquistes quasi mai juguen a dames. I després de tot això, un company m'ha dit: això és com demanar un professional del joc de l'oca. Es va, aquí ho he vist clar. Un altre dia, que tornem a triar la paraula polisèmica dama, faré una entrevista jugant a dames amb algú. Ja vos he vist també que serà breu.
Preniu, dama, mon consell. Encara que us sembli cru, que tot l'on vell és vell i no és hort el lo que llu, i no és hort el lo que llu.
Dames, una dona noble, realça la idea de distinció. En altres temps era la dona noble la qual es consagrava un cavaller. Cavaller que era capaç de sacrificar-se i de morir per la seva dama, la dama dels seus pensaments.
Vos adivináis la brasa del sutil resplandor de un corazón que pasa. Yo veo la blancura de un vestido ligero. Solo soy una sombra. Vos sois un lucero y me parece que os hablo por primera vez.
Ja que ens han posat teatrals aquí amb Cirada Bergerac, em dediquen al teatre. La dama, especialment, és l'actriu amb referència al paper que representa. Per exemple, primera dama, segona dama o dama jove. A les Illes Balears tenim moltes grans dames del teatre, com per exemple Maruja Alfaro. I Betres li retia homenatge en morir amb el documental Maruja Alfaro, la gran dama.
L'energia de sector la rep del públic quan el públic està en tu, perquè de vegades te pot desganyitar i els, tu mateixa notes que estan en forma. El de mi llavors aplaudeixin, pues no significa res. No obstant això, hi ha vegades que el públic no aplaudeix molt, però tu el te sents molt a prop.
El Faro tenia mèrit per si mateixa, per ser una gran dama del teatre, però és que també havia interpretat a Dona Obdúlia, a Mort de dama, el muntatge teatral sobre la novel·la homònima de Llorenç Villalonga.
Jacob, tu d'ençà aquests personatges no coneixes les amistats?
Obdúlia, estàs encantadora.
Adulador.
Nobdúlia de Montcada era el fil conductor de tot, tant Nobdúlia vella, de Catalunya de Valls, yeah, com de Maruja, Nobdúlia jove, però eren tot girava entorn de... Ella movia els fils de sobre.
Bueno, i per cert, molt bé.
Molt bé. De meravella. Sortien
a Maruja i era...
Omplir l'escenari.
Sí.
La història que vos contarem ara no té res a veure amb el teatre, però sí amb una època de la nostra història on es varen enfrontar i on es varen matar germans entre germans, la Guerra Civil Espanyola. Ens situarem a la Mola de Mo, pràcticament començada la guerra. La història podria dur el títol de La Dama Blanca. Va ser un personatge real que diuen que encara avui plora la seva desgràcia. N'hem parlat amb Carlos Salort, historiador i especialista en la Guerra Civil, qui fa visites guiades per la Mola.
Sí.
Dama Blanca és un subjecte llegendari que té a veure amb l'aparició d'una suposada Dama Blanca a la punta de l'Esperó, que es troba a la Mola, que justament és el punt més oriental de Menorca i per defecte de l'estat espanyol. La Dama Blanca, però, ens remet a un personatge que no és llegendari, sinó que és històric i real, que és la condessa Rocamari, doña Aracèlia Solà Cuccieri. Aquesta senyora era una aristòcrata d'origen italià que va viure a principis del segle XX i que va morir durant la Guerra Civil a la Mola. Estava casada amb un militar que era un capità de fregata que feia feina a Menorca, se va ser naval, que es deia Federico Garrido. Com bé saps, a Menorca el cop d'estat militar va fracassar i Menorca es va mantenir republicana durant pràcticament tota la contesa. A finals de juliol, la majoria d'oficials van anar sent empresonats a la Mola, perquè la Mola és on hi havia, des del segle XIX, la penitenciària militar, i allà pues, hi va haver una sèrie d'assassinats d'aquests oficials que estaven a la presó. Dia 2 van assassinar a 12 militars, els caps de l'exèrcit, en els Freus de la Mola, que justament és cisma que uneix la península de la Mola amb la resta de Menorca. I avui en dia hi ha una creu en el punt on van ser afusellats, i dia 3 va ser un desastre perquè van entrar gent de fora de la presó i van començar a matar els oficials que estaven empresonats allà. Va ser un assassinat perquè va ser sense cap previ avís i d'una forma bastant descontrolada. Van morir 87 oficials. Van morir oficials que sí que eren clarament simpatitzants del cop d'estat, com d'altres que no tenien res a veure. Un d'ells va ser aquest, en Federico Garrido. En aquest context, Celia es va quedar tot sol a Menorca. I a mitjans d'agost, en aquest context tan inhòspit i aliè per ella, perquè ella segurament, bueno, era aristòcrata, segurament no simpatitzava per res amb la república, volia, doncs, anar sent. Va intentar agafar un vaixell per anar-se'n cap a Barcelona, i de Barcelona, doncs, supos que creuar la línia enemiga i ja ha passat sent el bàndol sublevat. La cosa és que quan va anar en el vaixell, d'alguna forma la van registrar i li van trobar una documentació sospitosa, se suposa. Bueno, en algun moment s'ha dit que una llista de les persones que havien estat assassinades a la Mola aquells dies. La cosa és que la van agafar i a partir d'aquest moment va començar un periple macabre per ella, perquè la van dur fins a la Mola, la van vexar i la van acabar llançant juntament amb dos militars més en espanyol del cap de l'Esperó. Se conta que aquesta cosa va ser bastant colpidora per tots els habitants de la Mola, i a més s'han anat dient ja més coses sobre l'assassinat, que la van empènyer, que va caure per penya-segat, però com que el penya-segat per res és vertical totalment, va quedar com una terrassa de penya-segat, encara viva, no morta del tot. Llavors un oficial va haver de demanar que es fes un ràpel en espanyol per acabar de despanyolar. Bé, tot això va ser una escena tan desastrosa que va servir d'escenari, no?, i de pretext per tot aquest imaginari que després s'ha anat construint entorn de la Dama Blanca. Després, Però el règim que va venir, el règim franquista, va ser convertida una mica en un cas més de la barbàrie roja, que diuen, no? De fet, just en el punt on la van llançar, hi ha un monument, un petit monument amb una creu commemoratiu. Ara ja no ho posa d'aquesta manera, però temps enrere ho posava com els tres noms de les persones aquestes, entre ells Nercelia, i posava assassinada o assassinades per les hordes rojas. A la moda, dècades i dècades posteriors, hi seguirà ben gent, i una bona part de la gent que hi ha allà pues, són gent jove que venien a Menorca a fer el que es deia servei militar. I una de les coses que es feia era intimidar, no? o fer que l'estança d'aquesta gent pues, es tinguessin pues, a través de llegendes també una mica de pànic i de respecte, no? a la moda. I una de les coses era aquesta, no? Anar a fer guàrdia, per exemple, en el cap de l'esperó, significava que en qualsevol moment podia aparèixer aquesta dama blanca. El cap de l'esperó, també, a nivell paisatgístic, diguem-ne, ja és prou commovedor, perquè és un lloc molt inhòspit. Jo m'imagino un dia de febrer, un vespre, allà, amb un pot de mal temps, i no fa falta que te surti la dama blanca per sentir-te una mica suggestionat.
Quina història aquesta que acabam de sentir de la dama blanca, aquesta dona que va ser assassinada a la Mola, a Menorca, en els començaments de la Guerra Civil, i que segurament és una de tantes històries que se poden contar en noms i llinatges entre ambdós bàndols. Precisament en Carlos Salort, historiador especialitzat en la Guerra Civil, que mos contava aquesta història, guia a la Mola a grups d'estudiants i li demanàvem què diuen els estudiants quan coneixen la història de la Mola, la història de la Guerra Civil a través de la Mola.
En aquesta gent jove, doncs, bueno, els sorprèn que la violència pugui arribar a ser tan propera. Clar, són adolescents i llavors és difícil copsar la tensió i hi ha fets violents que succeeixen allà, que si els expliques amb tota la informació històrica i amb tot el contingut que tenim, arriba un punt que aquesta gent acaba dient uau, aquesta classe de violència no l'ubicava jo a Menorca.
Sí, i aquest és el recordatori de que a prop estem de la violència i de deixar de mirar-nos a la cara com si fóssim el que som germans. Ara continuarem estirant de la paraula polisèmica d'avui, dama, i canviarem totalment de tema i d'escenari. Coneixeu la figa de coll de dama? Nosaltres sabem en qui hem de xerrar per treure-li tot el suc i tot el sabó.
La nostra filla era l'era i sense vol anar pecat. Ai, la nostra filla era l'era pensant en l'enamorat. N'ha sigut de la fillera. Ai, la nostra fillaralera. Figues roges, cucurella, blanques, verdals i albacors. Ai, figues roges, cucurelles, d'aquestes menjareu or i del figueral de Sencelles.
Montserrat Pons i Boscana, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Un plaer, molt agradable tornar-se a sentir.
Nosaltres sempre pensam en Montserrat, Pons i Boscana. A més, m'agrada molt posar segon llinatge, perquè com que jo som Bosc i sé que les dones d'en Bosc eren boscanes, m'agrada molt posar aquest segon llinatge. I d'avui hem triat la paraula polisèmica dama i hem pensat en la figa de coll de dama. El que no sabíem és que n'hi havia moltes de dames, però si t'apareix anant per el començament de la figa de coll de dama, així, dit amb aquestes tres paraules, seria la més habitual?
Sí, evidentment, la figa coll de dama implica un tipus de descriptor, un tipus de descriptor com a figuera aparada, i dins d'aquell descriptor hi tenim les andreves, les cucurelles, però com a figuera de noblesa, és la coll de dama, perquè té la finura, l'estètica, per dir-li finament, de coll de dama. I a dins d'aquest aspecte tenim verdaderes joies, com són, a més, autòctones, coll de dama blanca, coll de dama negra, coll de dama de ciutat, i tot això denotava una figa de noblesa, així com la Parejal, que també és una figa de noblesa. Però aquestes dues figues eren les més adients, pues, senyors, eren figues de senyoriu.
M'encanta. Però aquesta noblesa que la donava la figa, que era molt hermosa i molt bona, la figuera, tot el conjunt, qui donava aquesta noblesa?
Bueno, tema era que, per exemple, com t'he comentat, la Parejal, que és la figa de noblesa per si, ve de paratge, de noblesa, ja era una estètica. Sin embargo, la coll de dama és perquè era la figuera, en la de la senyora, eren les figueres de la senyora del majoriu, és a dir, de la possessió, quan arribava la senyora, les preferències sempre eren de la senyora, o coll de dama, sobretot coll de dama blanca, que eren les més vistoses, les més curioses, les més agradables de la vista, i de tast, que a més són figues per excel·lència de definitòries d'un tipus de sabor molt millor que moltes altres.
Aquest coll de dama blanca que teniu a Sant Montnou, a Lluc Major... I no sé si teniu altres colls de dama, també, perquè veig aquí a la pàgina web de montserratpons.com, que és una meravella, tenim coll de dama blanca, negra, de dama bordi, sotanca, de dama de ciutat, de dama gegantina, aquesta hauria de ser grossa.
Sí, el top de Campos.
Exacte, de Som Modosí a Campos. Coll de dama negra, Lluc Major, Miner. Coll de dama rimada, aquesta també m'encanta, a Mancó, de la Vall, a Som Font Garrobert.
Exactament.
I el coll de dama roja, també a Lluc Major, a ses Comes. Per tant, ben identificades ses dames i sa localització, Montserrat.
A més, tenen en compte que aquell distintiu de coll de dama és un àmbit internacional, perquè, per exemple, a Portugal tenen coll de dama, a Itàlia coll de signora, que ve a ser coll de dama. Ja t'he dit, a França, coll de dama, que també tenen l'expressió de coll de dama, que també antigament podria derivar de varietats illenques.
És a dir, aquí també hi ha una connexió en l'ADN de les figues, d'aquest coll de dama, a diferents llocs del món.
Exactament. Pràcticament dins tota la Mediterrània, la coll de dama dama, és curiós perquè ja te dic, qual col de dama, col de senyora, qual de dama, és a dir, i possiblement genèticament tenen una procedència igualitària. Molecularment canvien per mort de les hores de sol, l'estrata edafològic de cada país i les conveniències agronòmiques, però genèticament totes han de derivar d'una mateixa varietat.
M'encanta escoltar-te, Montserrat, perquè jo això primer mirant per googlejant, com dèiem, o mirant per Wikipedia, me deia sí. que aquest coll de dama negra era una figa comú. I jo dic, ai, idò, quina poca gràcia, no? Si és tan comú com posa per tot, però te sent i jo no la veig en comú en aquesta
no,
figa.
No, de cap manera. No mires Wikipedia ni mires internets en figueres. Demanen els que saben.
Això demanen feim, això feim.
Montserrat Pons i altres amics que tots som estimadors de lo nostre.
Això
I
feim.
En aquest cas, la col de dama negra era la reina de les figues negres en la bordissant negra. Per tant, era una figa exquisida i saborosa, ja t'he dit, incloent un tast de la noblesa, un tast en el senyoriu. O sigui que, per l'amor de Déu, si les colles de dames són meravelloses com les mateixes dames.
Amb aquest coll allargat i elegant.
Exactament, exactament, exactament.
Aquestes figues de coll de dama negra, que hermós.
Sí, senyor.
I bueno. En quin moment les trobam en el seu punt àlgid? En quin moment bueno, hem d'agafar una figa de coll
això,
de dama?
Això mateix. És a dir, les colles de dama de per si són setembrines, són figueres tardanes. Per tant, normalment tenen una polpa no rosada, sinó vermellosa, grana, que els denota molta quantitat de sucres per la quantitat d'hores sol. Però, clar, què passa? Que ja deriven dins de setembre, inclús octubre, com puguen ser les gigantines, i ja esclivellat ja també és un determinant de la varietat. Però sempre mantenent aquell gust, aquell sabor, aquesta esplenditud de ser una figa senyora, una figa que denota un tast únic, que, a part, per exemple, les figues flors tenen uns sucres diferents, són més endolceïdes, però les tardanes, com les colles de dames, són més sucroses, però més acidenques, que els ha donat un gust especial.
Ja comença a fer oloreta de figa i de figuera, pel camp.
Sí, ja. Enguany, així com les pulles han vengudes, sobretot les mediterrànies, les nostrades, estan precioses i carregades de figues.
Que bé, que bé.
I espero que les agosten que responguin igual, perquè ha estat un any molt benèvol per tots els fruiters i per, sobretot per les figueres.
Que bé, perquè sempre record i conto una de les darreres vegades que vàrem xerrar, que vàrem venir a l'estudi d'Ivetres Ràdio, que mos deies que Saigo... Som Mut i en moltes altres finques, segur, cada vegada la trobàveu més a baix, més a baix, més
Correcte.
A baix.
Eh? Sí,
que
la
figuera havia de fer molt esforç per trobar l'aigua per avall, per avall.
Exactament. Això serà... Bueno, d'aquí 50-100 anys, pues, si no els recs no són superficials, no hi haurà aigua suficient perquè un arbre pugui subsistir dins la capa freàtica adient. Nosaltres, com, no sé si ho vaig comentar, jo quan vaig començar, enguany fa 30 anys, teníem una capa freàtica dins la Marina de Llumajor a 380.
Sí.
Per tant, a 380 teníem una capa humida. Aquesta capa freàtica ha passat a 14 metres. Per tant, nosaltres, si no regam, les figueres incuts, les veies no viurien. Gràcies a Déu, els anys plujosos, és el que els dona vida i enguany ho ha estat. Així com antes, fa 10 anys que ho passaven molt malament, enguany, gràcies a Déu, passaran un bon estiu.
Ja, però no només hem de mirar el cel i resar perquè plogui, sinó que hi hem de fer feina per poder tenir aquesta continuïtat d'escamp i jo crec que per això és bo, necessari, imprescindible, escoltar persones com en Montserrat Pons i tota la gent d'escamp.
Mira, ahir vaig tenir una visita de Lituània.
Sí.
I una senyora, quan se'n va anar, diu, usted no habla con la boca, habla con el corazón. I això és endolcir la meva feina.
Estam molt en acord amb aquesta senyora lituana, Montserrat. Gràcies per explicar-ho també. Una abraçada.
Moltes gràcies i que me teniu per go.
Jo tot el dia cuido. Figuera.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Jo amb una gran dama.
Gràcies, cavaller. Moltes gràcies.
Un cavaller implica moltes coses que jo no vull ser.
Ses dames també, per cert. Eh? Sí. Així que jo prefereixo un Araceli, Toni Araceli.
Exacte.
Que dames i cavallers.
Exacte, sí, perquè això de dur cota de malla, tenir madura i cavalls i vassallatge i amos i castells, m'estim més que no.
Vinga, anem amb dames de cinema, que aquesta és la nostra paraula d'avui.
Començant per una dama que, no per ser dama, no deixa de ser molt i molt perillosa.
A veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma.
No he tenido otra opción, soy mujer. Y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres. Que podéis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso he tenido que inventarme no solo a mí misma, sino formas de escapar que nadie había imaginado.
Una senyora dama. França, segle XVIII. Un lloc i una època aquí on les amistades peligroses estan a l'ordre del dia. De fet, la més perillosa de totes aquestes amistats és tenir-la amb la marquesa de Merteuil. Ella, ajudada pel seu vell amic, el Vescomte de Valmont, planeja una venjança terrible sobre el seu darrer amant. Un pla hiperelaborat, amb enganys, amor fingits i massa dames en joc. El que passa és que quan l'amor verdader apareix en el taurell de joc, la venjança se complica i aquest joc se torna molt i molt cruel. Això és Les amistades peligroses de Stephen Frears, i era l'any 1988, quan s'estrenava. Aquesta pel·lícula li té molt de carinyo, perquè la vaig veure el dia que vaig complir de 8 anys.
Molt bé, ho celebrares en el cinema, no m'estranya.
El dia que vaig complir... No, el dia que vaig complir de 8, no, 16.
16.
16 anys vaig complir amb aquesta pel·lícula, sí, sí. John Malkovich està absolutament brillant. Glenn Close és la més terrible de les dames, tot el contrari que Michelle Pfeiffer, tot bondat i bones formes. És una obra que reflecteix perfectament la crueltat de la aristocràcia de l'època, però que ho fa amb un director molt lleuger, que a la vegada és molt atrevit. És Stephen Frears, autor d'Alta Fidelitat, per un costat, i de La Reina, per un altre. Vull dir que és un tipo que sap jugar a les dues bandes. A més, té un dels millors guions de cinema que han pogut gaudir en una pantalla. És una pel·lícula que és una absoluta joia.
Molt bé, molt bé. Per cert, no podia evitar mirar-li l'escot en Glenn Close. Mare meva, quin vestit!
És
allò,
brutal. Eh? Són brutals els vestits d'aquesta pel·lícula, perquè, a més... Glenn Close no és una dona precisament amb un pit molt formidable, sinó que, vull dir, molt formidable, molt, molt gros, però clar, té aquest vestit, duen aquest, igual que Michelle Pfeiffer, duen aquests vestits que els empenyen per amunt, que jo... se devien cubar es 90%
dames,
es,
sí.
es 90% de les vegades. Pobres dames.
Pobres dames, sí, sí. I de dames a nostra paraula i dames de cinema n'hi ha moltes.
Moltíssimes. I una altra dama d'aquestes que desprenen atracció absoluta és ella.
Ahora todos saben lo que soy. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron. Que se casó con una...
That's the story
that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me.
Un trampós professional acaba fent feina de mà dreta del propietari d'un casino. La confiança va creixent entre ells dos i un vespre l'empresari li presenta a la seva dona, Hilda, qui l'hauria de convertir en un ésser cínic i amargat. Hilda és Rita Hayworth. Un guant, just abans d'aquesta escena que acaben de sentir, una cançó, just abans d'aquesta escena que acaben de sentir, mentre s'anava llevant el guant, i una bufetada propinada pel gran Glenn Ford varen fer la resta de la bufetada, també l'acaben de sentir. És exactament el moment aquí on Glenn Ford, Johnny, li entaferra una bufetada que se va fer mítica en el cinema. Més enllà, això és Hilda, de l'any 1946, de Charles Vidor, en Rita Hayworth, Glenn Ford com a absoluts protagonistes. Més enllà del seu valor estrictament artístic, aquest drama passional, és una icona de la història del cinema. En els anys 40 hi va haver molt millors pel·lícules que aquesta, però el seu simbolisme i la seva estètica se van convertir encara avui en una obra imprescindible. A més del retrat d'una societat que, a pesar dels avanços que ha sofert, encara veu d'aquestes formes. No mos agrada tant tota aquesta part, però bueno, igualment és un plaer de pel·lícula, de guió, de direcció i d'interpretació, amb un doblatge absolutament terrible. Això sí que ho hem de dir, el doblatge és absolutament terrible. Però aquí està Hilda, aquesta meravellosa pel·lícula de Charles Vidor.
I aquesta preciosa Rita Hayworth amb aquest vestit negre i amb aquesta melena, pel roja, que nosaltres no la vam veure
no
mai.
No la veurem mai pel roja, la veurem en el pòster, però no la veurem pel roja.
Però la imaginem pel roja. Dames, nostra paraula, i sa que ve ara també és una gran dama, per què no?
Sí, sí, aquestes històries clàssiques i, a més, en el cinema d'aventures que els retratava, un temps entre les amistades peligroses i Hilda, ses dames s'havien de rescatar.
Él habló de lealtad, señora, de vuestra absoluta lealtad. Decidme la verdad. Cuando os dijeron que había muertos, prometisteis enseguida o guardasteis luto una semana por respeto a él.
Os estáis burlando de mí, no sigáis haciéndolo. Aquel día morí.
Aquel día morí. Aquesta era Robin Wright, La princesa prometida. Un conte medieval d'amors immortals, lluites d'espades, bruixeria, pirates, conjurs i belles princeses com ella. Cary Elwes i Robin Wright eren els protagonistes d'aquesta meravellosa pel·lícula de Rob Reiner, de l'any 1977. Té un guió enginyós que te fa somriure inevitablement i constantment, que està ple de frases memorables.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
És fantàstic, fantàstic. I està ple, a més, d'escenes genials, estendres, divertides, emocionants. I és una història d'amor aquí on sense calentó d'escoret, com quan te contaven històries abans d'anar a dormir, o com el protagonista de la pel·lícula, quan el seu predí li conta un conte perquè està malalt.
Princeses, dames pèl-roges, dames de la cort francesa, i sé que ve ara, és un poc més proper a tots nosaltres.
Sí, sí, a vegades les dames tarden en construir-se i en ser conegudes com a tal, però aquesta dona, a més, li varen posar el nom.
La vida tiene que servir para algo más, Dennis. Más allá de cocinar, de limpiar y de cuidar niños, la vida tiene que ser más que eso. Yo no quiero morirme fregando una taza de té.
Aquesta és la proposta de matrimoni i la declaració d'intencions d'una de les dones més adorades i odiades d'Europa i del món, podríem dir. La dama de Hierro. Una pel·lícula que narra la història de Margaret Thatcher, l'única primera ministra que ha tingut el Regne Unit. Meryl Streep, un altre Òscar per la seva col·lecció d'Òscars, i Jim Broadbent són els absoluts protagonistes d'una producció que demostra que tothom té llums i ombres, encara que a vegades només veiem aquestes ombres. És una pel·lícula tramposa i fàcil, però no deixa de ser part de la història, encara que exagerada, de la vella Europa. I encara que només sigui per això, s'ha de conèixer. I a part de, per veure en aquests dos actorassos, Meryl Streep està absolutament meravellosa fent de Dama de Hierro. Magnífica. Si no l'heu vista, encara que només sigui per això, val la pena.
És que pareix ella, eh?
Sí. I si l'escoltes en versió original, dius... Que, L'estic escoltant d'ella.
Sí. I val la pena tornar-les a veure en versió original, perquè segurament la majoria les han vist doblades, però val la pena. Jo inevitablement l'he d'escoltar doblada, perquè forma part de la meva història familiar, musical i cinematogràfica.
Exacte, perquè en el cinema clàssic, sobretot en el cinema clàssic, les dames també se podien fer.
Vamos, Elisa, dilo otra vez.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
¿Y no he decidido eso?
No, Elisa, no lo has decidido, ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla, 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos.
Qui no recorda a Audrey Hepburn passant de violetera de carrer a magnífica dama de l'alta societat gràcies a la feina de Rex Harrison en My Fair Lady? Aquí se va traduir com a Mi Bella Dama. I va fer jocs de paraules com les de la lluvia i Sevilla i la meravella. Això era l'any 1964 i era molt més fàcil estrenar pel·lícules si tenien una traducció que fet suet a l'Espanya més popular. Per això se feien aquest doblatge, se feien aquestes històries i se jugava un poc en el llenguatge més de carrer, més popular, perquè la gent i tothom el pogués entendre. Hi ha que dir que aquesta pel·lícula va inaugurar el Cine Metropolitan de Palma, o sigui, la sala més grossa de Palma durant molts anys, se va inaugurar l'any 1964 amb aquesta pel·lícula. És un dels grans clàssics del cinema musical de tots els temps, amb una gran direcció de George Cukors, que va saber envoltar-se d'un protagonista de luxe per donar vida a aquesta meravellosa història, adaptació de Pygmalion, d'una altra pel·lícula que s'havia estrenat feia un parell d'anys. Un gran musical i una joia del cinema que, a més, se'n va dur 8 Oscars, pel·lícula, direcció, actor principal, actriu principal, banda sonora, guió adoptat, etc. I Nodri no el va poder guanyar en aquesta...
Per tant, no actriu principal, actor de repartiment i actriu de repartiment.
Exacte, actor de repartiment, actriu de repartiment i actor principal. En Rex Harrison sí que el va guanyar, però Nodri, a pesar d'estar nominada, no el va guanyar.
I d'avui, si te vull dedicar una cançó, m'ho poses fàcil i difícil, perquè hi ha meravelloses cançons i músiques en aquesta selecció a partir de la paraula dama. En qualsevol cas, tu tens la darrera paraula.
Salut i cinema.
Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting, why all at once my heart took
have done.
You're tired out.
All night.
You must be dead.
I could have done.
Your face is drawn. Your eyes are red.
Now say goodnight.
Please turn out the light.
Please,
it's really time for you to be in bed.
I could have
to come alone. Do as you're told. Or Mrs. Pierce is apt to serve. You're up too late. This picture is fate. Miss, you catch a cold.
I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only
put down your book. The work of keeping
it good on.
Now settle down and go to sleep.
I could have danced on.
But now it's time to sleep.
I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things. I've never.
Avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és participació.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Dames de foc, que no et prenguin el lloc. Tinc molt clar jo qui sóc, ningú em dirà vals poc. Que sóc dama de foc. Que sóc el sexe fort i aguantant anys de morts, de cops, de mals mots. No et creguis mentides, noi, que no deu res a ningú, que ens volen vives, sí, que per si home no ets més tu. Company, que m'ajuda, sí, tu que entens el meu.
Dames, la paraula que està fent de fil conductor del programa i ara ja ens preparam per baixar barrera amb aquest ritme de les dames de foc. Avui no hem jugat a dames, però la majoria de petits sí que hi han jugat i molt, encara que fos a la manera de cadascú. En el programa d'avui hem tastat la figa de coll de dama, gràcies a que Montserrat Pons i Boscana és capaç de traspassar les ones de la ràdio amb la seva passió per aquest fruit tan dolç. Han conegut la història de la dama blanca, que encara avui es lamenta del maltracte i de la mort que va patir a la Mola de Maó en començar la Guerra Civil. I hem gaudit en les dames de cinema que ens ha regalat Antoni Camps. Ara ens toca baixar barrera i ho farem amb una dona que balla com una dama, perquè ho és.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Laura Ferragut, dama, en els cossiers del Gaida. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Hola, molt bones. Molt contenta d'estar amb vosaltres.
I nosaltres, de tenir-te avui, Baixa Barrera, tota una dama, i no és figurat, és tota una dama. Per cert, Laura, de mal nom, Mindona. Ho dic perquè sí. Si qui mos escolti, te situï.
Me coneixerà més per Laura Mindona.
Exacte, exacte. Sí. Escolta, des de quan ets dama en Escocies del Gai de Laura?
Mira, jo aquest estiu me toca ballar per la Rebel·la i de Sant Jaume i farà 20 anys.
20 anys, molt bé, molt bé. Conta-mos el paper de la dama. Quin és el paper que fa la dama dins Escocies?
Mira, la dama és la figura central del ball d'Escocies i representa un poquet aquesta puresa i fertilitat de sa, com a sa mare terra, no? Uh-huh. I tenen els sis cossiers, tenim els sis cossiers que l'enrevolten i la protegeixen.
Molt bé, i és aquest ball tan hermós, tan poètic, que bé coneixem i que se balla a molt de pobles de Mallorca. És un ball molt antic, no? Se coneix només per recordar l'origen d'aquest ball d'Escocies?
Sí, bé, a veure, aquí sempre després hi ha moltes disputes entre pobles de qui són més antics i tot això, que jo trob que no val la pena, que això és una cosa que m'ha d'omplir d'orgull a tots i les creences en si, el que sí que se coincideix és que hi ha creences que són més paganes, no? Que la cerimònia d'Escocies, aquest ball d'Escocies, pot simbolitzar aquesta veneració a la fertilitat de la dona, i també en representació de la naturalesa com a mare terra, no? Uh-huh. Que hi hagués bones collites, bons aliments estrets de la naturalesa, uh-huh. I després aquests sis cossiers que la protegeixen. Uh-huh. Ara bé, després, a l'època del barroc, sigles i catòlica, se va apropiar del ball dels cossiers i hi va afegir la figura del dimoni. Uh-huh. Que aquest dimoni és la figura que intenta temptar la dama, I aquí ja entra el simbolisme de la lluita del bé, que és la dama, i el mal, que és el dimoni. Sí. I nosaltres, en el darrer ball, que se diu la titoieta, la dama acaba matant el dimoni. O sigui que el bé venç en el mal.
No fas spoiler, sí. Però sempre guanya la dama en aquest cas.
Sí. La simbologia és aquesta, de que el bé venç en el mal.
Uh-huh. I sabem, perquè mos han contat, que durant molts anys, bé, durant la dictadura, aquest ball va desaparèixer i que sí. El Gaida se ballava dins un conegudíssim restaurant, crec que el Dimoni, que d'aquí t'es sí. Nom, no?, justament.
Sí, bé, en aquella època tothom, moltíssima gent no tenia molt de dopers, n'hi havia que patien fam, i un reclam per als turistes era anar a veure el ball d'Escocies i els cossiers podien fer un sobresou que els anava molt bé per ajudar-los a mantenir la família. Okay. I sí, hi va haver durant aquests anys. Se va com a desviar un poc de la festa tradicional de dins del poble.
Ja. Però bé, s'ha anat recuperant, teniu unes normes, l'actualitat, sí. Qui fa de cossier s'ha de postular, no? Se vota. És així, no? Se vota qui...
No, nosaltres el que fem és un sorteig popular.
Això, un sorteig, sí.
Jo vaig ser el primer grup, diguem, que vàrem entrar com a sac i sort. Uh-huh. I abans d'això, com que se va recuperar en el 78, crec que era, el que volia ser cossier o dama, doncs se va acostar en el col·lectiu i simplement varen entrar i ja va estar. Però a partir del meu grup se va fer un sorteig de sac i sort. Uh-huh. Per tant, si hi havia més cossiers o més dames de les que el col·lectiu demanava, s'havia d'elegir sac i sort. Uh-huh. Era la manera més democràtica que hem pogut comprovar fins ara. I ara mateix hi ha la diferència de que tu pots optar a dama, dimoni, o cossier, independentment del teu sexe.
Val.
Vull dir, cada...
És a dir, que podríem tenir una dama homo, un dimoni
i una
dona...
I un cosier dona, exacte.
Sí. I ara tu dus 20 anys, i fins quan?
Com a màxim podem estar fins en els 50.
Val, que te queda?
Val. N'he fet 44 aquest mes, o sigui que me queden uns sis balls.
Molt bé, molt bé.
O sigui que no queda molt. Però bé, com que som tres colles, perquè ballem tres vegades a l'any, sí que anem fent sortejos més sovint i així donant pas a que més gent ho pugui ser. I ara amb aquesta obertura d'aquest col·lectiu també ja fa anys que teníem present que havíem d'equilibrar el tema de desigualtat d'oportunitats. El que passa que ho hem duit a terme, crec que va ser el darrer sorteig que hi va ser en el 2024. Però sí que és vera que ja fa estona que el col·lectiu en xerra de que qualsevol dona o home pogués optar a qualsevol de les figures d'escocier.
Molt bé. Idò, aquí tenim aquest ball d'escociers, molt arrelat en molts de pobles, entre els quals el Gaida, i nosaltres avui xerram amb una de les dames, que és la Laura Ferragut Mindona. I, Laura, sé que és difícil, però què significa per tu personalment i emocionalment fes paper de dama en escociers, participar en escociers?
Clar, home, és difícil, contestar en aquesta pregunta, perquè, clar, jo som una persona que des de petita he anat veient escociers, i, clar, tradició d'aquestes que vas visquent des de petita, pues, com que s'arrela molt dins les teves emocions. Sí. Però bé, jo diria que crec que és una mescla de coses. Sí. És una mescla d'orgull, és una mescla, això, d'orgull, sobretot de molta alegria i satisfacció, i també aquesta emoció que te record moltes coses quan sents aquesta música que l'has sentida durant tota la teva vida, que comença a sonar i que saps que formes part d'un col·lectiu, no? Que connectes amb aquests avantpassats i clar, per això és alegria llavors més grossa, perquè tu saps que formes part d'aquest relat, no? De que du tants i tants d'anys que se repeteix. Per tant, és un poquet aquesta mescla, diria jo.
I dona, Laura, m'ho has explicat molt bé en l'emoció que dona aquesta música i aquest paper de cossier i de dama en aquest cas. I ara, Laura, ja que avui mos ajudes a baixar barrera, t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, perquè mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. A veure, algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A veure, nosaltres, que nostre sopar en prest, i ja per això toc que durant molt d'anys he sopat molt tard perquè entrenava i anava a dormir molt tard, i crec que m'he habituat, com que som mare de dos nens també, a sopar prest, i crec que és una molt bona costum anar a dormir prest per baixar revolucions. I després també un altre que m'agrada molt, 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 és a llegir un conte amb els meus fills. Això no me fa baixar revolucions a jo, i a ells també, però crec que és un ritual molt guapo, que és un moment molt especial per compartir, i crec que això qualla molt dins les emocions i dins el record que tinguem nosaltres i els fills.
M'encanta, molt bé, i de bons costums, prenem bona nota. I necessitam una cançoneta, mos és igual quina, és igual si aquesta mos puja a revolucions o les baixa. Quina t'agradaria compartir amb els oients?
Mira, jo darrerament escolt Ànimos per Rec i he trobat que era molt adient fer un poquet de producte local, perquè hi ha una cançó que se diu Venim en Esplà, que reivindica molt aquesta manca de recursos que tenim els mallorquins per comprar cases, que ara és un moment molt difícil, i mira, he dit, triaré aquesta perquè a l'hora d'anar a dormir, però ho podem dir que els mallorquins, m'agradaria dir que els mallorquins no mos dormim amb aquest tema, perquè la veritat és que trobo que és un tema molt, molt actual i molt necessari que canviï.
I doncs hi sumam. Laura, mos ha agradat molt conèixer-te, que mos ajudis avui a baixar barrera. Laura Ferragut Mindona, una gran dama. Laura, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Si no teniu casa, li dobbes per fer-lo. si no teniu feina ni ganes de fer-ne. Allà una terra on podeu anar, les portes obertes, veniu en esplar, posar una caravana enmig d'un cortó, ampliar una caseta sense permís per fer-ho. I no passeu pena, perquè són els veïnats, només són genteta, veniu en esplar. No haureu de pagar impostos, ni aigua ni corrent, vos enxufau la xarxa i a viure contents. Podreu tirar vent dins qualsevol pinar, no pot ser més fàcil, veniu en esplar. Posar galines, podreu sembrar un hort, gaudir de la natura, cantant una cançó que cada dia més encanta, perquè és molt bona de cantar, si voleu saber com sona.